Jo crec que hi ha un... que pot ser que hi hagi part d'això, però sobretot en l'Església Catalana hi ha un canvi de tarannà progressista, clarament, i quan dic progressista ho dic dins de lo que és l'Església. Nosaltres fa dos mesos, vam fer una entrevista a l'arquebisbe Planelles, l'arquebisbe de Tarragona.
Sí, i tant.
I jo recomano, no perquè l'hagin publicat nosaltres, recuperar-la, perquè és extensa, es toquen tots els temes, i és molt sorprenent. Uh-huh. En el cas de la immigració, pues, l'arquebisbe Planelles va dir un xenòfob no pot ser un veritable cristià, però parla de l'avortament, parla de que resar el rosari davant de les clíniques abortistes no és de cristians, parla de moltíssimes coses que a mi em va sorprendre des del meu punt de vista positivament. Ara, tornant al tema central, que és la migració. Bueno, primer, hem de posar la mirada sobre aquest fenomen tenint en compte que no són migrants, són persones. Molts d'ells han deixat de ser migrants fa molt de temps. Migrant potser és el que arriba a l'aeroport o el que arriba en una patera, etc, etc, però no són migrants, són persones. I la regularització no dona estatus de ciutadà de ple dret. Això és quelcom que, per exemple, les fake news de l'ultradreta han intentat colar, que això es fa per omplir la bossa de votants que del PSOE, etc. No, miri, no. La regularització no dona, no és ciutadania de ple dret, no podran votar, per exemple, que a mi em sembla que és essencial per ser un ciutadà de ple dret. No podran votar. Però és que, a més, aconseguiran aquest contracte de treball, Jordi, que deies tu, i al cap d'un any hauran de continuar tenint-lo. Sí. No tindran dret a estar aturats com un ciutadà de ple dret, perquè si es queden en l'atur, se'ls hi retira la regularització, se'ls retira el permís de residència, i per tant poden ser expulsats i tornen a la mateixa situació de precarietat burocràtica. Per tant, la regularització és el mínim que podem fer, i el tema de la migració, ens agradi o no ens agradi, té dos pols, o la regularització o la deportació, i s'ha de començar a decidir qui, clarament, qui està amb la regularització i qui està amb la deportació. Però qui està amb la deportació, hi ha partits que ho manifesten molt clarament i partits que no ho manifesten, però s'hi posicionen bastant a prop, han de mirar els Estats Units. Vull dir, quan parlàvem dels problemes de cohesió social, això és el que es deia als Estats Units, però resulta que a Minnesota, a Minneapolis, els problemes de cohesió social no els han provocat els migrants, els han provocat gent blanca amb uniforme de caire feixista, que estan generant un problema i un conflicte social on no n'hi havia. No n'hi havia cap de problema social. Hi havia problemes de convivència puntuals entre persones, migrants o no migrants, com en tots els llocs del món, però no un problema de cohesió social i convivència com el que ha generat l'AIS a Minnesota.
Són les 9 i 3. A banda d'això, tenim també una convocatòria d'una manifestació convocada per d'aquí una setmana, el 7 de febrer, per protestar pel pèssim servei de Rodalies. Pol Foradada.
Doncs sí, una manifestació convocada per diferents plataformes i associacions, sobretot d'usuaris del transport públic i en concret de Rodalies. Una manifestació que es farà a Barcelona. S'ha convocat arran d'aquests 10 dies negres que portem a la xarxa ferroviària catalana. I va sorprendre ahir, a més d'un, sentir que el Partit Popular vol anar a aquesta manifestació, que el diputat del PP, Juan Fernández, anunciava que el PP hi seria perquè vol participar de totes les mobilitzacions i les protestes que siguin necessàries per reivindicar solucions a la crisi ferroviària. El que no va fer referència al Juan Fernández és el fet que moltes d'aquestes plataformes d'usuaris i organitzacions en defensa del transport públic sempre han estat molt crítics amb la responsabilitat que també té el Partit Popular en l'actual estat de la xarxa de Rodalies. Per exemple, la Plataforma per la Promoció del Transport Públic va fer poc després d'aquest anunci del Partit Popular un tuit assegurant que el PP no seria benvingut a la marxa. I deien, no podem permetre que els responsables d'anys de desinversió a Catalunya instrumentalitzin i intentin parasitar una manifestació unitària, transversal i de país.
I a aquesta hora podem saludar Juan Milián, que és membre de la direcció del Partit Popular i senador. Senyor Milián, què tal? Bon dia, com està?
Bon dia. Doncs bé, sota els efectes de la magnífica gestió del senyor Puente, perquè ahir vaig poder comprovar que això no és cert, que és una magnífica gestió, a l'agafar l'AVE i sortint de Madrid a les 8:05 i arribant a Barcelona gairebé a les 2 de la matinada.
Va sortir a les 8 del vespre, entenc.
Sí, 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 amb l'AVE de les 8.05.
Això és un problema. 5 hores i mitja,
sí, sí, més o menys. Sí, sí.
Vostè anirà el 7 de febrer a aquesta manifestació convocada per protestar pel pèssim servei de Rodalies?
Mire, jo crec que fa falta una manifestació i moltes més, perquè és un, com diu vostè, és un pèssim servei i ens porta tots a la indignació. Serà la direcció del partit que decideixi quina mena de suport li dona aquesta manifestació, com a qualsevol altra. Encara no ens hem reunit perquè això s'acaba de convocar i bueno, ja ho veurem, ja ho veurem.
Ja ho veurem vol dir que en funció del que li digui la direcció.
Exacte, sí, sí. Perquè no deixa de ser un representant del partit. Mm. Però ja li dic, creiem que és necessària. De fet, està més que justificada una manifestació en contra de com s'està gestionant Rodalies i tota la xarxa ferroviària a Catalunya i, de fet, a tota Espanya. I, per tant, creiem que no només una manifestació, sinó faria falta una manifestació cada dia.
Per tant, entenem que donen suport a la protesta i veuran si participen o no. Aquest seria el tema.
Exacte.
Vostès us senten gens responsables del que està passant?
Mira, jo crec que tothom ha de fer autocrítica, tothom, també els partits independentistes, que ahir doncs es mostraven molt indignats, com nosaltres ens mostrem indignats, però la veritat és que el ministre Puente és ministre perquè és president Sánchez i perquè l'està sostenint tant Junts com Esquerra Republicana des de fa 8 anys. Estem parlant de 8 anys de govern, això ja no és una herència. Ahir el senyor Puente va estar parlant molt del canvi climàtic i sobretot va estar parlant del Partit Popular, però estem parlant d'un govern que fa 8 anys que governa la xarxa ferroviària. I això ja no és una herència, no és una herència del Partit Popular, això ja és una responsabilitat que segur fan falta, històricament eren necessàries més inversions en el manteniment, segur.
O sigui, quan diu
però les
inversions...
dades dels darrers anys són les pitjors, amb molta diferència d'execució pressupostària, per tant...
D'execució, sí, 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 sí. No, quan diu més diners, perquè el que sí que veiem, per exemple, és que hi ha un increment que multiplica per 2 o per 3 l'execució del pla de Rodalies. Aleshores, quan vostè demana més diners, vol dir això, que es cal més inversió a Rodalies a Catalunya.
Nosaltres el que creiem és que s'ha d'executar aquesta inversió. O sigui, les promeses fantasioses que estan fent els darrers dies, moltes per part de portaveus d'Esquerra Republicana, arribant doncs, a pactes amb uns números elevats, però necessaris, no són creïbles quan les dades d'execució dels darrers anys són les pitjors que hem tingut. És a dir, tinc les dades d'execució d'Adif davant mateix ara i estem parlant d'execucions del 16, del 14, del 26% en els darrers anys. Per tant, el que fa falta, i això cada cop serà més greu perquè la infraestructura es va envellint, és que aquesta inversió s'executi de veritat.
Vostè creu que, en general, l'Estat ha tractat bé les Rodalies a Catalunya?
No, és evident. És evident, i per això tothom ha de fer autocrítica, però això no és una qüestió de l'Estat, és una qüestió dels governs, de qui ha donat suport al govern, de qui està governant, i per tant, té noms i cognoms. Jo no diluiria les responsabilitats amb Espanya, amb l'Estat, sinó amb els governs que hi són, i per tant, perquè és que si no, si escrivem les responsabilitats al final, no es posarà solució. Mm.
També ha anunciat el Partit Popular una comissió d'investigació al Senat sobre les tragèdies ferroviàries. De què hauria de servir aquesta comissió?
Bé, per descobrir les causes, per corregir-les, perquè no torni a passar, perquè els responsables donin, facin un rendiment de comptes, cosa que no va passar ahir, per exemple, quan no va acudir el senyor Sánchez. Jo ja fa mesos que soc senador i encara no he tingut el plaer de veure a Sánchez en persona. Fa més d'un any que no acudeix al Senat i, per tant, esperem que amb aquesta comissió no només el ministre, sinó tots els responsables, i esperem que també el senyor Sánchez Donin faci aquest rendiment de comptes que la ciutadania mereix.
És Juan Milián, membre de la direcció del Partit Popular i senador. Gràcies per acompanyar-nos. Que tingui un bon dia.
Gràcies a vostès. Un plaer. El matí de
Catalunya Ràdio. Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
El El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca les Mil i una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Et ve de gust res exòtic? Aquesta setmana a Lidl descobreix Vitàcia i deixa't seduir pels nostres sabors asiàtics. Fideus de vidre, musclos amb salsa de curri, pollastre a l'estil Thai... Deixa't inspirar pel sabor d'Àsia. Lidl, val la pena.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El Matí de Catalunya Ràdio amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González.
El dijous 5 de febrer, el Matí de Catalunya Ràdio des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
MACBA 30. Celebrem 3 dècades de compromís amb l'art i la cultura.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
9 i 12, doncs, tenim una concentració el dia 7 de febrer, una concentració que a les 12 del migdia convoca l'ANC. Després tenim una altra a la tarda, on sembla ser que el PP li dona suport, el que no queda clar si anirà o no. Per tot plegat, és un dibuix que explica molt bé el moment en què està aquest país, que és que té clar que Rodalies no va bé, però cadascú vol posar-hi la seva aportació. Milagros.
Home, ha dit que hi havia molts... És veritat que hi ha hagut molts incompliments de les promeses sobre les inversions a Rodalies, però el campió dels incompliments són els governs del PP. No sé si potser li hauríem de recordar, potser ell no hi era, i no, això quan va venir Mariano Rajoy...
La pluja de milions, no?
La pluja de milions.
Juan Milian jo crec que sí que era,
Sí, era segurament,
aquest, no? 2010-2016.
Igual no va escoltar o igual no ha mirat... Igual no ha mirat el grau de compliment, que és zero, per cert, perquè aquella pluja de milions no es va concretar mai en res. S'ha de dir que, per exemple, TV3 va fer abans d'ahir...
Un 4%,
però de Rodalies, res. El TV3 va fer un repàs d'hemeroteca molt interessant, veient quantes vegades i quants plans havien fet, quina havia sigut l'execució real, i efectivament estan en unes execucions per sota del 50% la majoria de les vegades, i en alguns casos per sota del 20%. En aquests moments, l'últim pla... estem en una execució del 70%. Vull dir que això també s'ha corregit una miqueta. El que passa que, a veure, una manca d'inversions de 30 anys no es corregeix en 2 anys. Sí. I segurament farà falta una altra pluja de milions.
Sí, jo crec que aquí està la qüestió. Bé, la primera qüestió. El PP té el rècord absolut històric de desinversió en la xarxa de Rodalies. En l'any 2015, el govern de Mariano Rajoy va invertir 35 milions d'euros, en la xarxa de Rodalies, que per entendre's és el mateix que va gastar en una petita variant a Pajares per connectar l'AVE per Astúries. Una petitíssima variant. Bueno, pues això va ser tot el que va posar a la xarxa de Rodalies, que mou diàriament a 400.000 catalans. En fi, ja està tot dit. I que després la inversió en l'any 2016, 2017 i 2018, en un sol any, pues va ser menys del que després, l'any 2022 o 2023, es posava en un sol any, 3 contra 1. Bé, dit tot això, que ja és una cosa...
Ara,
que ja...
no crec que es manifesten, també t'ho haig de dir,
No, tal com ho ha dit, no hi aniran.
Exacte.
No tenia pinta. Dit això, una cosa que jo crec que és molt interessant és que ahir el ministre Puente, al Senat, va dir una cosa que jo crec que és bastant interessant,
que és que l'esforç inversor d'aquest govern en Rodalies no n'ha estat prou. I jo crec que és molt interessant això. Clar. Perquè sí,
farà falta reconèixer, més.
Perquè reconèixer una realitat que és difícil de reconèixer. I ara jo crec que hem d'anar a per què no ha estat prou aquest esforç inversor o quins són els problemes que té l'Estat a l'hora d'invertir en la xarxa com la de Rodalies, que podem dir altres Rodalies d'altres llocs, però la de Catalunya molt especialment. Doncs perquè té una cosa que es diu alta velocitat, que som el país amb la segona xarxa d'alta velocitat més gran del món, que té una despesa de manteniment absolutament desproporcionada pel servei que dona. Absolutament desproporcionada. Algunes línies tenen una despesa que sí que és pagable, com ara la línia Madrid-Barcelona, que és l'única...
Quan la línia és rendible, però no n'hi ha. Només una o dos.
Com digues?
Dic que si la major part de les línies d'alta velocitat no recauden
Sí, sí, exactament això. És a dir, tenim una... Tindrem... I no només ara, vull dir, no és una qüestió d'ara, és que ho seguirem pagant en 10, en 20 anys, vull dir, una despesa de manteniment absolutament extraordinària. I això fa que sigui molt complicat pagar la despesa que necessita la xarxa de Rodalies per reixir. Perquè ja no estem parlant de que hàgim de pagar lo mínim per mantenir-la. Ara necessitem efectivament una inversió, jo crec que extraordinària. I jo crec que en aquest sentit que el pla de Rodalies 2025-2030 o l'actualització d'aquesta segona part del pla de Rodalies es queda una mica curta, i crec que ho hem de dir així, perquè si no, poder l'estem venent a la gent una cosa que no és ben bé real. Li passa una cosa al pla de Rodalies, i l'altre dia que ho explicaven al departament, i a Madifa ja mateix, ho reconeixien. De cada 4 euros que se suma al pla de Rodalies, és a dir, que s'inverteix el pla de Rodalies, a la infraestructura, a la que són qüestions d'infraestructura, la xarxa, la catenària, la plataforma, va un. La resta van actuacions que segurament són molt importants, però que no reverteixen en la millora de la xarxa, com ara construir estacions.
Parlaves del ministre Puente, ahir parlava directament de servei pèssim.
Rodalies és un servicio pésimo, pésimo, i per tant, ¿quién puede tener triunfalismo en relación con Rodalies?
S'ha entrat una mica tard, el ministre.
Sí, però és que jo trobo que un ministre digui és un servei pèssim. I
no faci res.
No pot dir que hi ha un bon servei després de 2 setmanes
d'interrupció. Però és un servei que estàs donant a la ciutadania?
Sí.
Però sobretot...
Sí. Que jo dic, és que aquest programa és pèssim. No, però la meva responsabilitat és o marxo o ho arreglo.
No, ells sí ho veig.
Sí, però...
Clar, és que...
Jo crec que el més destacable de... Ara entrevistaves un representant de la direcció del Partit Popular, les declaracions d'ahir del ministre Puente. Jo crec que és molt interessant que els partits espanyols estiguin comprant el marc de l'independentisme. És a dir, no és un tema de gestió. Això és un tema d'asfíxia premeditada de Catalunya. És a dir, i ara ho deia la Milagros, no cal anar 8 anys enrere fins al PP, no cal anar 8 anys enrere fins al PSOE. Això respon a un comportament de l'Estat espanyol contra Catalunya constant de gairebé 40 anys seguits. Com que el PP i el PSOE no volen reconèixer que són uns inútils gestionant, han de buscar una excusa que no els deixi com uns inútils, que és no s'ha invertit prou. No? Premeditadament. Perquè ara dèieu l'argument de l'alta velocitat, jo no el compro. Per què? Perquè les inversions, les Rodalies de Madrid superen el 130%.
Però és que el grau d'inversió,
no.
d'execució...
Sí, però és a dir...
És una mala... No és una bona...
Vale.
Les Rodalies de Madrid han tingut desinversió, també. Molt menys que les de Catalunya.
Ja la compro tota, la desinversió de Madrid. Ah, si la fan a Catalunya.
No la compris.
Escolta'm,
no.
Anem molt enrere en aquest sentit. Per tant, jo crec que és molt destacable de dir... Escolta, els arguments de l'independentisme estan començant a ser comprats pel PP i pel PSOE. Però en aquest sentit... valorem-ho positivament i ho enllaço amb la manifestació. L'ANC convoca, en primer lloc, pel dissabte a les 12 del migdia. Plataformes d'usuaris diuen, escolta, per no polititzar-ho, volem anar a la tarda, per fer-ho ben transversal.
El Consell de la República, diguem-ho tot.
D'acord.
ANC amb el... No, a mi no m'ho sembla.
En tot cas, escolta, per fer-ho ben transversal, anirem a la tarda. Molt bé, el PP s'hi apunta. No us volem. Escolta, jo crec que aquí és... O hi cap tothom o no hi cap ningú, però llavors que expliquin qui és tothom, perquè és un concepte ideològic molt estrany.
Que vagin els partits, no? Jo trobo.
Sí, no haurien d'anar-hi.
I ara acabo l'argument. i posat a defensar la llibertat de la gent d'anar als llocs, truques a un del PP, que és, en teoria, de l'ala més liberal, i et diu, faré el que em digui la direcció del partit. Home, doncs quina decepció, perquè, home, no? És a dir, aquí havia...
Però això ha estat molt comunista, això, de dir,
no,
de
clar,
fer,
dius, que em digui el partit. Esperes que algú que d'això faré com a individu ho reivindico, no?
Jo no sé què, no sé.
Com que el comitè central, per últim acabar,
amb el que jo crec que és més rellevant, i agafant les paraules del Ricard. Quina decepció al ministre. Quina poca imaginació. És a dir, estem parlant de que durant 30 anys tots els plans de Rodalies no s'han complert i dius, ministre, vostè diu que és un desastre? Sí. I què farà? Ho faré, un pla de Rodalies. Home, però si això ja no funciona. I m'està dient que és un desastre. Per tant, aquí cal imaginació. A la gent que gasta 5 hores per anar a treballar al dia, no li pots dir que d'aquí 10 anys això s'haurà arreglat? On són els autocars?
I després,
on són els descomptes a alguns peatges per facilitar la mobilitat?
Ja fa uns quants anys que estan governant. És a dir, el que hauria de sortir al principi és dir, escolti'm, tenim un problema importantíssim, el servei de Rodalies és pèssim, arribes...
Això ho va fer. És a dir, aquest pla que hi ha ara és un pla extraordinari.
El ministre va estar 5 dies sense parlar amb el caos de Rodalies a Catalunya.
Sí, tot el que vulguis. És a dir, el ministre pots criticar el que vulguis, però el que es va dir ahir al Senat, i ell es va pensar així al Senat, és dir, ara, que és quan hem fet un pla i quan s'està executant el pla i quan s'ha fet aquesta inversió extraordinària, no em critiqueu a mi pel que són desinversions impostables als anteriors executius. Això és el que va dir ell.
Òscar Puente, agost del 2024. El tren a Espanya està vivint el millor servei de la història. Puente, un any i mig després, el servei de Rodalies és pèssim.
Però no és el servei de Rodalies, deixa-me només dir un parell de cosetes. Bueno, que, per fer una ironia, però el Jordi deia que el PP està comprant els postulats, el marc dels independentistes.
Ja ho veureu,
només ens faltaria que el PP
comprés el marc
participés en la manifestació de l'ANC.
I el PSOE també ho està comprant, no us ho oblideu, El PP i el PSOE estan comprant un marc. El PP i el PSOE estan comprant un marc.
Estan comprant. És que
és interessant d'analitzar.
Aquesta expressió, estan comprant un marc. Primer, sembla que estiguin comprant un producte. No, una realitat,
jo crec
un producte.
És evident,
un marc de relat. Durant 30 anys han estat dient... Durant 30 anys han dit que no hi havia un problema de finançament i d'execució.
I ara
diuen que és un problema de desinversió.
I l'estan comprant perquè l'estem venent.
El que és evident és que hi ha hagut una falta de priorització de manteniment en el servei de Rodalies de Catalunya flagrant en els últims 20, 30 o 40 anys. Això és que, les dades ho certifiquen i la situació de la xarxa ho certifica. Jo vaig poder estar dilluns uns minuts amb el ministre perquè vam coincidir en un plató de televisió i...
És campechano, no?
I no és que sigui campechano, és que va venir a reconèixer que el tema de Rodalies és un tema de molt difícil solució. De molt, molt difícil solució.
Sí, sí.
Perquè ni que hi hagués una cosa, a pujar ara de milions...
I em va comentar una cosa que després de la compareixença crec que també va dir, tot i que no la vaig poder seguir sencera, que és que d'acord que hi ha hagut desinversió és una evidència, que nosaltres estem probablement complint l'execució amb major, com deia la Mila, amb major quantitat que en altres plans, però que l'execució té una complicació, que és... el seu somni daurat seria poder tallar línies senceres. Jo li vaig dir, bueno, però si el servei ha estat un munt de dies sense funcionar, doncs talleu.
Però si posen autobusos, si fan un servei alternatiu i tot funciona, i funciona puntualment, que no va...
Ell deia, necessito consens social i consens polític per tallar línies senceres i poder posar-les al dia.
No és mai competitiu respecte del tren.
Ara, en aquests moments, ho és molt. En aquests moments no van els trens.
En aquest moment sí, però en condicions normals no.
D'acord, però és que les condicions no són gens normals.
El que no és raonable, jo crec que els usuaris de Rodalies ja estan més que acostumats a que el servei sigui absolutament deficient. Però el que no és raonable és que durant tants anys de servei deficient no s'hagi trobat la manera d'articular un mecanisme d'informació i de transport alternatiu digne i adequat. El que no pot ser és que tots aquests dies endarrere la gent s'hagi trobat en estacions on, com a molt, se'ls diu busca't un transport alternatiu. És que sortia Renfe pel dematí i deia, recomanem que la gent es busqui un transport alternatiu.
El govern, ara mateix...
El transport alternatiu l'ha d'informar i l'ha de posar La companyia que deixa de prestar el servei, que és Renfe.
El govern no garanteix que dilluns estiguin totes les línies en funcionament, Albert Prat?
Sí, la Generalitat té previst, recordem, reprendre la normalitat del servei de Rodalies dilluns que ve, però el conseller de la presidència ja ha deixat clar que si amb les revisions que s'estan fent non-stop no tenen clara la seguretat en algun punt crític, s'allargarà algun d'aquests talls i es mantindran busos alternatius la setmana que ve. Dalmau n'acaba de parlar a TV3.
Sí. Durant la setmana es veu que hi ha alguns d'aquests punts que requereixen de més atenció, que requereixen de més treballs, que requereixen de mesures per poder garantir la seguretat, doncs es mantindran tallades, es donaran les explicacions corresponents, es garantirà el servei alternatiu de transport a través d'autobusos i aquesta serà la feina que hem fet.
Arturo.
No, és que jo, a mi la sensació que tinc és que moltes vegades creiem que les coses passen per alguna raó que no coneixem. Els problemes de la xarxa de Rodalies té a veure amb la desinversió crònica i té a veure amb que després, quan s'ha volgut invertir, no s'ha prioritzat bé les inversions. Això ho hem d'entendre, perquè amb 600 milions d'euros destinats només al que és infraestructura en els darrers 5 anys, no n'hi ha prou. 600 milions d'euros no són un gran pressupost. És que jo voldria que em tinguessin això.
Són 3.000 i pico per diversos anys, no?
Són 2.600, però d'aquests, la major part... Mira, a l'estació de Sants, de cada 100 euros que es gasten, 50 s'imputen a l'alta velocitat i 50 a Rodalies. És just això? Us sembla que això és una despesa que afecta Rodalies, que millora Rodalies, que millora els serveis, que millora les xarxes, les vies, que millora la infraestructura?
Però el problema és que ara...
Penseu que la gran estació de Montcada, que segurament la necessiten, Jo no estic dient no s'han de fer estacions, o no s'han de fer, per exemple, soterraments. Soterraments són caríssims, absolutament caríssims. Són importants, seran importants, però no poden treure diners del que és fonamental, que és millorar la xarxa. Per tant, 600 milions d'euros en millorar la xarxa, o en mantenir la xarxa en els darrers 5 anys, sincerament, no són prous.
I això no vol dir
que la culpa sigui a veure, què passa el ministre Puente, que anem a castigar-lo. No, jo no estic dient això, perquè és una, evidentment, la culpa està repartida entre tothom. Però sí que hem d'entendre que no s'ha fet la inversió. Mireu, als anys 80, Ferrocarrils de la Generalitat es van trobar en una situació que era bàsicament de tancament, perquè estaven molt, molt, molt malament. Les vies estaven molt malament. Es van fer unes inversions molt, molt, molt importants durant tots els anys 80. I es va rescatar el servei. Ara, les inversions van ser molt, molt, molt extraordinàries en Ferrocarrils. Això és una inversió extraordinària que vulgui rescatar. El que passa és que aquí són incapaços de fer aquestes inversions i una de les raons que passa és que l'alta velocitat mana molt. És a dir, necessita molt, molt, molts calés. L'informe d'Airef, que ens referim sempre perquè jo crec que és superil·lustratiu, diu, entre l'any 90 i l'any 2018, de cada 100 euros que es va gastar tot l'Estat, en tren, un a les Rodalies de Catalunya, 3 a les Rodalies de Madrid, 96 a les Rodalies a l'alta velocitat. Yeah. Crec que està tot dit.
Bueno, perquè era l'aposta en aquell moment, el PP volia connectar tota aquesta xarxa radial, bueno, ja tots sabem d'on ve tot això.
Aquest govern no ha tirat enrere, no. No,
bueno, com vols tirar enrere si està construït? És a dir, a veure...
Bueno, construït, no.
Bueno, la xarxa que has de mantenir està construïda.
Sí, la que has de mantenir, sí. Però hi ha gent que no sap una cosa, hi ha gent que no sap una cosa, perquè moltes vegades...
Jo crec que aquest debat, ahir el ministre ho va deixar bastant clar i ho ha deixat clar en la rodes de premsa, l'aposta per l'AVE es va fer en uns anys i aquest model ja està. No es farà.
Es va fer en uns anys
tot,
i en aquests.
Tota manera, et diuen que
no,
quan...
No,
ha...
en aquests, el que queda per acabar...
No, però jo
dilluns havia de tornar de Madrid per arribar a dinar a casa i vaig arribar a sopar.
Ara,
en gestió et recomanen que si notes que has caigut a dintre d'un pou, el primer que has de fer és deixar d'acabar.
Clar. Sí, clar,
és a dir, no perquè en un moment donat el PP apostés per una Espanya radial centre Madrid per buidar totes les províncies, per portar tota la capital al Madrid DF, no vol dir que sigui un model que no es pugui tocar.
Jo crec que està abandonat en aquest moment.
Estem deixant aquí una cosa per bona, com, escolta, ja es va fer, bueno, es va fer malament i s'hauria de mirar.
Només dues cosetes. Precisar això, és que tu has construït una xarxa d'alta velocitat que està hiperdimensionada, que no és rendible perquè no té prou passatgers en moltes d'elles, però el que no pots fer és tancar-la.
Sí que pots, i tant que pots. Pots, bueno, pots fer el que creguis convenient.
Sí, fes-ho tu, fes-ho tu, eh?
Vale,
és complicat. No,
clar,
no,
no. Si vés a tancar no, Tarragona, vés a tancar... Escolta, no sé.
Pues és just el que estava dient. És a dir, és una cosa que ens implica 96 de cada 100 euros i és... dona pèrdues.
Sí, sí.
Per tant, bueno, podem seguir llançant els diners o podem intentar prendre mesures que ens portin... Només acabo amb una coseta sobre la imaginació la poca imaginació del ministre. És que hauríem de tallar vies. És que els trens no van. Hi ha una part, que és la que la gent demana, que és fiabilitat en el servei.
Confiança.
Llavors, a mi més que 600 milions a no sé quant temps és... Escolti, mentre això no va, em pot dir que jo cada matí, encara que gasti mitja hora més, tindré un bus que em porta a lloc? Això no es pot fer al segle XXI el govern d'Espanya? Però clar, quan tens que els comunicats que fa DIF i Renfe et parlen de Santos Sadurní o Orilla Roja, en lloc de parlar de Riba Roja, et demostra com es gestiona des de Madrid a les nostres rodalies. Un desastre.
Són 9:15. Anem a canviar de tema, perquè, mentrestant, la carpeta de la policia patriòtica s'ha obert de ple en el judici contra els Pujol, a través de la declaració del periodista del Mundo, autor del reportatge sobre els diners de la família i l'expresident d'Andorra. Tot això en una setmana en què diversos empresaris han ratificat que els negocis que haurien fet amb Jordi Pujol Ferrusola en diverses parts del món eren reals i legals. Saludem a Carles Monguilot, advocat d'un dels empresaris acusats en el judici. Senyor Monguilot, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Satisfet, de moment, amb com estan en el judici?
Bé, satisfet sí, també tinc que dir que tots els advocats defensors estem una mica desconcertats, no? Perquè tothom parla que és el judici de la corrupció, etc. Bé, no tenim cap acusació de tràfic d'influències, no tenim cap acusació de malversació de diner públic, no tenim cap acusació de suborn. És un judici peculiar en aquest sentit, però efectivament els testimonis que fins ara han passat, després de, no sé si 10, 12, 15 dies de judici, ratifiquen l'absoluta legalitat de les operacions des del punt de vista mercantil i, sobretot, que eren operacions certes, perquè el fiscal estructura la seva acusació en base a dir que es pagaven diners al senyor Jordi Pujol Ferrusola, no a la família Pujol, al senyor Jordi Pujol Ferrusola, per negocis que no eren certs, que eren inventats. Per això acusen de falsetat documental, per inventar-se factures, segons la fiscalia. Bé, doncs tot això s'està desmuntant. Però bé, a mi particularment, a mi no em sorprèn, perquè conec la causa i em dona la sensació que la fiscalia ha muntat una acusació... Poc sòlida, per dir-ho d'alguna manera.
Ahir dèiem que la policia patriòtica va protagonitzar la sessió amb una declaració d'un periodista del Mundo que, recordem, va publicar captures de pantalla amb els comptes de Pujol a Andorra, on certificava una mecànica de funcionament que, de fet, ja coneixíem, però que és significatiu que es posi de manifest, que és que als marges del reglament hi havia una connexió directa interessada en algunes estructures policials, amb certa premsa i també amb grups polítics.
Bé, des d'un punt de vista d'advocat penalista, el que em té una mica intranquil és que l'acusació de la Fiscalia es vulgui recolzar pràcticament amb exclusió amb el que ens podrà dir la policia el dia que vinguin a declarar. La policia en un país democràtic, i Espanya també, com fa de policia judicial, té el valor que té, aporta indicis delictius, però la policia no ha de provar delictes. I jo em dono la sensació que la Fiscalia en aquest judici ho vol fonamentar tot amb la credibilitat que ens pugui mereixer la policia quan vinguin a declarar, que va fer uns atestats plens de coses falses directament, de coses no acreditades i d'errors de bulto, per dir-ho fàcil, i serà important, interessant i molt il·lustratiu veure de quina manera defensen coses que per mi no tenen cap base probatòria, com per exemple el que s'ha vist ara aquests dies de que els negocis que el senyor Jordi Pujol Ferrusola feia eren certs i eren tothom ho ha explicat així, totalment legals. Sembla que estem més en un judici mercantil que no en un judici penal, avui per avui.
Ja. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Anem a explicar com era aquesta mecànica de funcionament de la policia amb els mitjans de comunicació.
Hem de començar pel projecte Barna. El projecte Barna era el projecte de Mariano Rajoy, del seu govern, per trobar draps bruts de l'independentisme. Això se centra en diferents líders polítics i té un epicentre en els Pujol. Tot comença amb Jordi Pujol Ferrusola i el paper de Victoria Álvarez, la seva exparella, que, diguem-ne, ho xerra tot a la policia o xerrar el que diu ella que veu a Andorra. Això ho recull l'UDEF en un primer document i aquests informes de l'UDEF són els que filtra alguns diaris, principalment el diari El Mundo, i aquí el periodista que va declarar, l'Esteban Urreiztieta, hi té un paper principal, i en aquests informes informes apòcrifs, i es diuen així perquè no tenien firma, en fan diversos, també en fan sobre el president Mas, per exemple, també en fan un sobre el germà d'Oriol Junqueras, i tot això acaba filtrat als mitjans amb titulars que el que busquen, diguem-ne, és relacionar l'independentisme amb corrupció. Fins que arribem al paper que ahir es va posar en qüestió al judici. Quin és aquest paper? Un paper real que la policia patriòtica obté a Andorra amb mètodes que estan ara judicialitzats, diguem-ne, mètodes no legals, per entendre'ns, i que acaba directament a la portada del Mundo. Quan els Pujol veuen aquest paper és quan comença tot el mecanisme de la confessió que es produeix 15 dies després de que la captura de pantalla sortís a la portada del Mundo. Mm.
Vostè, senyor Monguilot, s'atreveix, s'aventura a pronosticar com acabarà aquest judici amb el que està veient?
Home, és complicat, no? La sensació és que potser finalment es reduirà a veure si hi ha o no hi ha un delicte contra la hisenda pública. Problemes de tributació, que si es provessin, òbviament afectaria només a les persones que estan acusades d'aquest delicte, que seria, diguéssim, l'entorn de la família Pujol, no els empresaris. Però el que és més important, des del meu punt de vista, és que, per exemple, la declaració que deia del periodista del Mundo, no? Es va limitar a explicar que ell va transcriure una declaració d'una entrevista que li va fer a un empresari que deia una sèrie de coses que després rectifica davant de notari dient que el que ha dit no és cert, i tot això realment em sembla molt poc sòlid com per haver fet tot aquest procés que, no oblidem, va començar el 2012. I una altra qüestió, estem parlant de corrupció, estem parlant tota l'estona, la gent es pensa que està jutjant la corrupció política. Bé, no hi ha cap polític, no ja acusat, és que no hi ha hagut cap polític investigat després de 16 anys d'instrucció judicial. No, clar,
aquí tenim, Carles, aquí tenim els diners d'Andorra, que sí que hi eren, la confessió inicial de l'expresident, que existeix, però res més, no?
Efectivament, i si hi havia diners d'Andorra, bé, l'agència tributària té la seva obligació d'investigar, aquests diners sembla que s'haurien regularitzat en el moment que es va poder fer, i bé, és una qüestió que ja a mi no em pertoca valorar, perquè jo, entre altres coses, jo defenso uns empresaris que no tenen res a veure amb el delicte fiscal. El que sí tenen a veure és que no hi ha hagut cap conducta de corrupció, és que no hi ha hagut cap invenció de negoci per poder afavorir, donar diners per blanquejar, que és l'acusació que estem defensant, aquests diners que diuen que venen d'origen delictiu, i certament la Fiscalia avui, després de tants dies de judici, ja no ha fet cap esforç per provar allò que està mantenint com a delicte i que forma part de la seva acusació. I això realment, per això he dit al principi que estem com una mica desconcertats, no, dit amb una mica d'ironia, no?
Sí, recordar que aquests diners van ser regularitzats. La família ho va fer una setmana després que sortís publicat.
I el que és més important és que l'obligació del fiscal, si parla i acusa de blanqueig, és demostrar que aquests diners provenien d'una conducta delictiva. I és que a dia d'avui, això sí que ho puc dir, per la meva experiència, més de 40 anys d'advocat penalista, no és que no s'ha provat amb cap testimoni dels molts que han passat, és que per mi ni tan sols ho ha intentat el fiscal. La qual cosa sorprèn enormement, no? Mm.
Cap aleshores, com confiem en la justícia? No, si vostè no, està dient això, la neutralitat, diguéssim, no és exquisida, aleshores, què ens queda?
No, jo confio en la justícia. Precisament ara estem en el moment en què hem de posar les proves sobre la taula del jutge, són tres magistrats, de reconegut prestigi, diria jo, si res més no, amb molta experiència, i estem confiant tots els advocats que es posaran les coses en el seu lloc. I si posar les coses en el seu lloc vol dir dictar sentència absolutòria, doncs els magistrats hauran de dictar una sentència absolutòria. Correspon al fiscal provar allò que s'han vingut dient que havia passat, i insisteixo, avui per avui queden moltes proves, tenim judici fins abans de maig, per tant, la prudència, sens dubte, ha d'inspirar les meves declaracions ara, no? Però, bé, avui per avui no hi ha hagut cap prova que els advocats hagin pogut dir, compte que aquí sí que sembla que està tocant el moll de l'os de l'acusació. No, és que no ha aparegut cap prova ni testifical ni de cap declaració, que han sigut testificals tot, que assenyali aquesta conducta pretesa, conducta delictiva.
Carles Monguilot, gràcies i que tinguis un bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Per tant, estem parlant davant d'un problema de fons, no tant el que s'hagi de jutjar, que evidentment això sí que caldrà saber-ho i esclarir-ho, perquè hem d'esperar què passa, sinó també com s'ha arribat en aquest judici i per què, Ferran.
Bé,
una cosa no és incompatible amb l'altra.
Clar, en aquest judici s'uneixen diverses coses, no? I totes són veritat alhora. És veritat que el president Pujol va fer una confessió d'unes irregularitats fiscals que tenien, que no, de les quals no s'han donat les explicacions oportunes, és a dir, es va parlar d'una deixa que per cert el president Pujol no havia comunicat ni a la seva pròpia germana, vull dir que també és una cosa bastant estranya, i és una deixa que va créixer d'una forma exponencial. No sabem exactament encara ben bé com i de quina manera, d'on provenien els diners del creixement d'aquesta deixa de l'avi Florenci. Dos, que hi va haver una policia patriòtica, bueno, és que hi ha un judici pendent per aquesta policia patriòtica, no? I el ministre d'Interior, és que hem de recordar que el ministre d'Interior de l'època, el senyor Jorge Fernández Díaz, que va orquestrar aquesta policia patriòtica, està imputat i li demanen bastants anys de presó. Vull dir que això és una realitat. Que el jutge es pugui sustentar més en unes proves o unes altres, com deia en Monguilot, bueno, veurem, però no és d'aquest cas, eh? Vull dir, en la immensa majoria de casos es fa una, jo diria que una irregularitat judicial sense ser advocat, que és que els atestats policials que no haurien de tenir condició de prova, molts jutges els consideren com a prova. I, de fet, en el judici al procés que va condemnar els dirigents independentistes, doncs bona part de l'argumentació jurídica de la sentència es basa en atestats policials d'un sí. senyor, que és el coronel Baena,
que és la clau de volta, Ferran,
que feia coses a xarxes socials, no? Perquè... I les dues coses són veritats, però sí. haurem de saber distingir quan hi hagi la sentència què és el que es deu a una cosa i què és el que es deu a una altra.
En que ja no has de demostrar que no has fet una cosa... És a dir, com demostres que tu no has estat a les Bahamas?
És això.
Jo no puc demostrar que no he estat a les Bahamas.
S'ha donat la volta a l'estat de dret.
Llavors, això és brutal, perquè és que és una indefensió brutal.
Sí, i com...
I aquí els mitjans hi participem tots, eh? I podem posar mil exemples de diferents casos i que...
I com demostres que... I com demostres que un empresari que en un judici justifica que es paguin centenars de milers d'euros a una persona que no és precisament un especialista, sense cap procés contractual reglat, diguéssim, amb absoluta... que no és que sigui il·legal, però com se justifica això?
Però si no és il·legal, no és il·legal.
Perquè es diu Jordi Pujol Ferrusola.
Però
es diu Jordi Pujol Ferrusola, no?
Jo, seguint el judici, també tinc aquesta sensació.
Però un moment, d'acord.
Però nosaltres som periodistes, no advocats.
No, clar, no.
Això és el que estic dient.
Som periodistes
i hem d'explicar.
Hi ha empresaris que justifiquen que regalen diners amb unes... sense contractació, sense contractació.
Estem fent de jutges,
exacte.
Moltes vegades sí.
Jo, entrant amb el que deia l'advocat, que m'ha semblat una intervenció brillant, però discrepo quan diu jo sí que confio en la justícia. Jo no, en el sentit de que aquest judici hi ha a ningú dels que estan participant-hi, més enllà dels acusats, a ningú li importa com acabarà. És a dir, o a ningú li importa si bueno. es demostra que tots són innocents. Per què? Per què? Perquè l'objectiu principal d'aquest judici ja s'ho van cobrar l'any 2015, que era la destrucció total de Convergència Democràtica de Catalunya. Identificada com un element polític molt potent en el procés de l'inici del procés d'independència de Catalunya, i van decidir destrossar la figura del president Pujol.
És que
em
sap greu, perquè...
I per tant, aquí s'hi apunta absolutament tothom. I ara, quan el Mayol explicava com funciona, et descriu... una manera de funcionar que està tipificada com a delicte, que és la justícia prospectiva, que és autoritzar escoltes, investigacions, etc, sense cap mena de prova, amb un supòsit que pot ser un titular de premsa. I et diuen, i aquest titular com el vas fer? No, un informe que no sé qui el firma, el poso en portada i ja t'ho trobaràs. I perdoneu un segon.
Sí.
I un punt per l'autocrítica. I el Mayol ha citat el cas dels Pujol, ha citat el cas de l'Artur Mas. Citem el cas de Xavier Trias.
Sí, clar.
Vale? Que va haver-hi un delicte electoral. Perquè al senyor Xavier Trias li van fer perdre unes eleccions a l'Ajuntament de Barcelona.
Això no podem assegurar.
Un moment. Clar. I en aquesta...
Com saps que l'hagués guanyat?
I aprofitant perquè al cap de 4 anys sí que ho va fer-ho.
Sí, no, però això no et permeti, això. Però com pots dir això?
Aprofitant la notícia falsa que ara mateix el Mayol deia, l'Ada Colau, Pablo Iglesias, van venir a fer campanya dient que el senyor Trias era un lladre. I ara s'ha demostrat que és mentida. I jo proposo que tots siguem una miqueta més responsables. Perquè, escolteu una cosa, això ara és un judici que comença el 2012, etcètera.
I perdona, Jordi, sumar el que dius per reforçar-te, el primer informe de l'UDEF, de Pujol, era la campanya del 2012, també.
Sí.
Notícia Trias, 2015, en campanya municipal.
Ells detecten moviments el 2012 i activen l'operació Catalunya i ho destrossen tot. Acabo amb una cosa només, amb això que demanava per responsabilitat. Perquè de dossiers que fomenten aquesta manera de fer, que s'està veient que era una policia patriòtica il·legal, una manera de fer que tot eren mentides i que es carreguen l'estat de dret, dossiers d'aquests en segueixen corrent per les redaccions de Catalunya i d'Espanya. Per tant, jo demano, veient que al cap de 15 anys després es demostra que era una manera de fer totalment falsa, que hi posem els mitjans de comunicació i els rivals polítics, que posem molta atenció a l'hora d'una credibilitat a un mètode que s'ha vist que és fals i que s'ha vist que, està, que es fa servir per destrossar la gent, sense cap mena de motiu.
Això
és il·legal, això és carregar-se l'estat de dret.
Jo crec que en aquest cas... A mi el que m'està sorprenent molt és l'escassa atenció que hi ha sobre aquest judici, que va ser...
A mi també.
Perquè que, ja han aconseguit
si
l'objectiu que tenien.
Si em deixessis acabar, seria fantàstic.
Sí, i tant.
Pues, no, dic que me sorprèn molt això perquè tenint la importància que va tenir el reconeixement de Pujol de no haver tributat per la deixa, etcètera, etcètera, i el temps que ha passat i ara tot això està pràcticament amortitzat. I el problema que hi ha és que s'hi barreja tot. És veritat, i en el judici també surt que va haver-hi guerra bruta, però això ja ho estem veient. Hi ha ministres processats per això, i exministres. Hi ha altres causes en la que aquesta guerra bruta ha aflorat també. No estem descobrint aquí res de nou. Surt en aquest judici com ha sortit en anterior.
Això és gravíssim, Milagros.
Jo estic d'acord, jo he sigut la primera que sempre he denunciat aquesta guerra bruta. I aquí s'ha vist una vegada més el paper del diari El Mundo en aquesta guerra bruta, que era simplement el servei de la policia patriòtica, tu publica i ja veurem què passa. Això és una cosa. Però d'això a dir que aquesta guerra bruta és el que va ensorrar a Convergència, em sembla una mica exagerat, perquè, perdona, a Convergència la va ensorrar el cas Palau. I a la família Pujol té ja una sentència del cas ITV. I per deixeu-me acabar un moment, si és possible.
Tot això no treu que no fos un objectiu polític a batre.
Tu pots fer èmfasi en una part i tens tot el dret del món.
I tot l'altre, sí. Exacte. No és incompatible.
Això t'he dit. És a dir, no és que... És evident que ha actuat la policia patriòtica, és evident que això és il·legal, és evident que això és una lacra que hem de denunciar, però no és tan evident que no s'hagin fet negocis que no siguin tan... Purs, com diu, per cert, el senyor Monguilot és advocat de la defensa.
Clar, que ha de dir, normal, ha de defensar els interessos del seu defensa.
Naturalment,
només afegeixo, perquè...
Però hi ha el cas ITV, hi ha el cas Palau, hi ha el cas 3%,
això no donarà, igual que el PP, igual que el PSC. Només, perdona, només qüestiono el teu... Milagros, només qüestiono el teu... Però, és a dir, quan tu dius, s'ha demostrat que l'estat espanyol, hi ha policia patriòtica, s'han fet coses il·legals per perjudicar...
I no només contra els independentistes, perdona.
No, és que estem d'acord.
Absolutament.
Estem d'acord. Només dic que jo no compro el teu però. És a dir, quan algú diu, en aquest estat, que diu que és democràtic, s'ha reconegut que hi ha una policia patriòtica que persegueix els enemics ideològics per destruir-los amb proves falses, per mi no hi ha però.
Llavors jo no et compro que perquè hi ha la policia patriòtica diguis que tot el demés ja val.
No, perdona una cosa, no sabem tampoc si Convergència en aquests casos hagués guanyat o no eleccions. Paco Camps, acusat, va guanyar les eleccions per majoria absoluta a València.
Però tampoc sabem una cosa. Tampoc sabem...
No podem fer ucronies.
Tampoc sabem si les majories absolutes de Convergència i les victòries de Convergència haguessin durat tant de temps com van durar sense el 3%.
Clar.
Tampoc.
Això també és un delicte electoral.
Però si guanyar eleccions amb un suplement econòmic il·legal,
dopats...
També és un delicte. Tot és veritat.
El cas 3% no té res a veure amb l'època de les majories absolutes.
Ben, ordenem, va. Ferran i després Jordi.
No és incompatible que, evidentment, hi ha una estructura vinculada al Partit Popular de policia patriòtica en contra dels seus enemics polítics, i que van des de posar-li droga a un eurodiputat de Podemos fins a inventar-se causes contra l'independentisme. Però això és una estructura general.
No oblidem el Rubalcaba,
Si parlem de que aquí hi ha un delicte electoral, que segur que hi és en el cas de Xavier Trias, home, delicte electoral és anar a les eleccions dopat amb un 3% de suplement econòmic il·legal. A través del Palau de la Música, ni més ni menys, una institució que hauria de ser nostrada i que hauria de ser impoluta, i que el senyor Millet ens ho va explicar molt bé com anava, un 4,5%, i no poso el presumpte pel mig, perquè ja està
sentenciat
i hi han tresorers de Convergència
sentenciats. I que és el motiu directe de la dissolució de Convergència.
Sí, però tornant al judici que estem dient... Tornant al judici que estem dient, personalment, ja us deixo parlar, en el cas de l'Oleguer, per exemple... Li buscaven les passives per unes oficines del Banc Santander que ha quedat absolt. Vull dir que si vas rascant tot el que ha viscut, la família i tot,
és que una qüestió...
és molt evident davant d'aquest... Que no treu que no hi hagin altres coses.
Un parell
però és una embolica que
el
fa fort.
El problema és que tot sobre... s'embolica.
Clar, però la primera qüestió és això. És a dir, teníem aquí una escudella barrejada entre dues coses que són les dues tremendes. És a dir, als catalans li treuen tantes coses que fins i tot li treuen el dret de fiscalitzar les seves pròpies elites. Perquè, clar, si anem a un judici sobre la policia patriòtica, doncs tots estarem en contra d'això. Només faltaria. Ja sabem el que ha passat aquí. Això ja ho sabem. Ara, al judici estan sortint més coses que això.
Però el judici és, per situar, no, clar, és que el judici és jutjar si Jordi Pujol era el cap d'una organització criminal.
Correcte. Però és que aquí estan sortint més coses que això.
És
que aquí estan sortint més coses que això. Per exemple...
No, és que dit així sí que sona exageració.
És que és això, eh?
Però cuidado, però això traduït en la pràctica prosaica de la política diària vol dir, si la seva família... Va guanyar i es va enriquir gràcies al càrrec del pare, no. I el pare ho sabia.
I si ho va fer de forma il·legal. No, no, I la qüestió
no, no,
és...
No. Si la seva família estava coordinada, sí, coordinada, organitzada...
I la qüestió és...
Per enriquir-se. Que això estem... crec que és molt difícil de provar.
Ja, clar. Llavors, una cosa és que sigui difícil de provar.
Si unes presumptes determinades coses el pare no ho volgués saber, una altra cosa és l'organització criminal.
Estem jutjant si Jordi Pujol és Vito Corleone.
Mira que...
Estan jutjant això?
No.
Vamos a ver, si la qüestió és aquí, si aquí la qüestió és dir si Pujol, la família Pujol formava una organització criminal per enriquir-se de forma coordinada, etc., aquí el judici decanta cap a l'absolució. Això està claríssim. I, per tant, les defenses estan contentes, ja ho explicava Montguilot. Ara bé, estan sortint elements en aquest judici que jo crec que sí que són interessants des del punt de vista ni que sigui polític ni que sigui informatiu. Com ara, que Junior Pujol anava fent negocis com a conseguidor, posant el nom del seu pare per davant i enriquint-se gràcies al sistema muntat pel seu propi pare.
Això és il·legal. Un moment, és que si no, és que les confonem a la gent. Arturo, els negocis que s'estan jutjant, la majoria són posteriors a la presidència de Jordi Pujol.
Evidentment.
Llavors, a benefici de què? És que clar que aquí...
És que això, Arturo, és just el que jo deia, que els mitjans no podeu fer. És a dir, jutjar intencions no pot fer ni un jutge.
Intencions no.
Llavors, tu dir que un, perquè és fill de no sé qui, no pot fer negocis a la vida, això és convertir el país en un desastre.
Jo estic dient que no pugui fer.
Evidentment.
Jo estic dient que si el germà jo estic dient que si el germà de l'Ayuso fa negocis i els fa,
però
els fa, són il·legals, no?
Val.
En aquest judici sortirà condemnat per un delicte de corrupció o per un delicte econòmic, no?
Pues és innocent.
Des del punt de vista
periodístic s'ha estat alimentant durant 15 anys que la família Pujol són un clan mafiós. No. I això és mentida.
Molt bé.
I tothom, no sé, tothom ha tingut interessos.
No sé si és mentida, ja ho veurem.
Parla amb els mitjans que hagin de fer.
La majoria. I la majoria de rivals polítics.
El que no em dona la gana és
tota la majoria.
El que no em dona la gana és
Vam haver d'escoltar que tots els milers de regidors i regidores de Convergència Democràtica, quan sortia el 15M, eren acusats tots de xoriços. Això és mentida.
I una altra cosa.
I és una mala manera
d'acabar.
I és mentida absoluta.
Però totalment. Aviam si ara descobrirem que ser fill d'algú t'obre la porta d'alguna cosa.
Ah, oye, pues mira.
Ah, bueno. M'estàs dient... És a dir, a veure...
Llavors, qui decideix si s'obre o no s'obre?
El cas Palau està jutjat, el cas ITV està jutjat...
Però escolta'm, si jo sóc fill de Ferran Adrià, espera't un moment, i vaig a l'Ajuntament i dic jo sóc fill de Ferran Adrià, he estudiat cuina i vull obrir una cuina, et penses que no em miraran amb altres ulls perquè sóc el fill de Ferran Adrià?
Pues bé, sí.
Doncs
però
ja està.
Doncs no,
no hi ha tema.
No hi ha tema.
Si no converseix la teva família amb un clan de la màfia.
Perquè el procediment no era aquest. El procediment no era aquest.
Jo crec que hem de ser...
El procediment era més difícil de provar, però hi havia procediment.
I que s'havia muntat un sistema en el que era molt fàcil anar fent negocis de conseguidors, no només en aquest cas, sinó en molts de casos, també ho haurem de dir, que havia un sistema de bastanta impunitat general, també ho haurem de dir, que surti el gestor dels negocis de Pujol i digui, és que és tradicional en les famílies catalanes que tinguin una compte a Andorra. Dius, home, no,
si tot
a la
això,
meva
escolta,
no.
Si es prova, no hi ha dubte, però és que provar això és que no s'ha provat.
Jo quan demano responsabilitat no vull demanar ni una omertà ni dir que tot s'ha fet bé. Però ara ho deia l'advocat, si hi ha un tema de diners a Andorra, és un tema de tributació fiscal, no d'organització mafiosa i criminal.
Depèn, no?
No.
Com a...
I llavors
també, també és veritat, també és veritat que no és una conducta molt exemplar per un president de la Generalitat que parlava de moralitat.
És un judici moral.
Un moment, Ferran.
En el que podríem estar d'acord. No és un judici penal, això.
I demanava als catalans que paguessin impostos, oi?
Evidentment.
Un moment, Ferran.
Jo només vull dir, jo no sóc advocat, sóc periodista, per tant no faig judicis penals.
Un minut.
Faig judicis periodístics. I crec que he de poder tinc el dret de poder compatibilitzar el fet de dir, que independentment de com evolucioni el judici, fins i tot si arriba a una sentència absolutòria, tenim indicis més que provats de que es feien irregularitats. Perquè quan el secretari de la presidència, una persona tan poderosa com el senyor Prenafeta, que ara ja no ens ho pot explicar perquè va morir, però quan el senyor Prenafeta estava viu, venia en aquesta casa, a Catalunya Ràdio, i explicava que hi havia una preocupació inherent en l'entorn del president Pujol sobre les activitats del seu fill, perquè pressionava de forma que era presumptament irregular, i que això li va comunicar al president Pujol, i que el president Pujol la resposta va ser això no m'ho expliqueu, això no ho expliqueu, no vull saber-ne res. Home, doncs no era un qualsevol el que feia aquestes
declaracions. Si el Prenafeta no està viu per explicar-ho, crec que citar-lo no fa justícia a tot plat. I judici, el concepte de judici periodístic és molt arriscat.
Una pausa, ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Només els que siguin més ràpids podran aconseguir ofertes increïbles durant un temps limitat. El moment perfecte perquè els més intrèpids es quedin els millors preus. Hi ha un 15% de descompte addicional en grans electrodomèstics, de marques com Balai, AEG, Haier i Daikin, o en petits electrodomèstics de marques com Molinex, Krups, GHD i Roventa. A més, d'electrònica hi trobaràs una càmera full frame Sony Alpha 7 III amb objectiu de 28-70 mm per 1.499 euros. Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB per 1.199 amb 90 euros. I l'Smartwatch Huawei Watch Fit 4 tan sols per 119 euros. Són així les ofertes límit. Consulten les condicions només fins l'1 de febrer. I, com sempre, tant si fas les compres a la botiga com a la web i l'app del Corte Inglés. Ah, i recorda que demà dissabte, a les 6 de la tarda, pots venir al Corte Inglés de Girona i gaudir d'un espectacle infantil gratuït d'animació, màgia, paraula i moviment, amb Doctor Fly. Vine a passar una tarda divertida en família al Corte Inglés de Girona. Res més per avui. Bon cap de setmana.
El matí de Catalunya Ràdio.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argalbon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argalbon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti. Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
Tio, te'n recordes quan et deia que tu el que et va és el rock?
No me'n puc oblidar. Rockstar.
Doncs no em referia a aquest rock.
Llarga vida al rock.
Però el cotxe?
Condueix el nou Volkswagen T-Roc amb un nou disseny i motor mild hybrid amb etiqueta eco. Rock del bo.
Volkswagen.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
012, la millor resposta.
Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No perdem la informació.
Ah, O sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
Exacte.
El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Torna! Eufòria!
La nova temporada d'Eufòria ha arrencat amb força.
Jo, personalment, estic flipant. Aquesta nit ho tindrem difícil.
El públic decidirà qui abandona la competició.
Dos concursants ja han marxat.
Us esperem la propera setmana amb més música, més talent
i molta més
Eufòria!
Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Vivim Eufòria. Som Eufòria.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut. Les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
És que la tertúlia continua, això no s'acaba a l'Àgora. De fet, jo crec que hauríem de proposar al director Jordi Borda que gravéssim sempre, si feu firmar un paper d'aquests que no sabeu què firmeu, que sempre esteu gravats i després tenim el post-tertúlia a les xarxes, que seria...
A més, es veuria com tots reconeixen que jo tinc raó, Ricard.
Exacte, Jordi.
En el moment que facis això, deixa d'haver-hi interludi.
Sí, sí. De fet, l'Eva Compte, que és aquí. Què tal, Eva? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estava al·lucinada del...